ho gravem amb molt bona qualitat i ho pengem al YouTube. Llavors, a nosaltres ens agrada que la gent vegi aquí presencial, mm-hmm, perquè és diferent, no? Vull dir, l'experiència. Però és cert que després al YouTube els vídeos tenen bastanta sortida. Llavors, clar, nosaltres recomanem venir, perquè...
L'experiència perquè... vivencial és diferent, sí, no? L'has de poder compartir, sí, en espai amb altres, sí, sí, persones...
Home, jo crec que el YouTube està molt bé. El canal YouTube de la Unipau tens, sí, totes les conferències de sí, tota la vida, quasi. I, però està molt bé, quasi bé, per després quan busques una informació concreta, no, per refrescar, total, per recuperar una conferència. Però seguir tot el curs és molt més ric si estàs allà i si pots compartir amb els altres participants i amb els ponents que estan a la base de tothom.
Exacte, fer preguntes, sí, sí.
Doncs tothom convidat a aquesta 40a edició del curs de la Unipau, serà del 3 al 9 de juliol, digues.
No, només una petita cosa.
I tant.
Aquest any tornem a repetir amb la companyia Minimíssima, que farà la clausura, que fa una actuació poètico-musical com a resum de tot el curs i que serà a la 1:15 del dimecres a la Unió. Res, vull dir que és sí, preciós, sí, i ho recomano moltíssim.
Una molt bona manera, no?, per acomiadar, sí, el curs d'estiu.
La veritat és que és preciós.
És preciós, sí, sí. Parlant del YouTube, el de l'any passat està gravada i està penjada, si algú té curiositat.
Doncs però mira, animem, per anar fent tastet.
Exacte, per anar fent tastet, però animem molt perquè és un... El Gerard ho fa preciós i és una molt bona acte de clausura. Sí.
Doncs tothom convidat, al curs d'estiu de la Unipau, ja us hi podeu inscriure, teniu tot el programa al web de la Unipau, 20 ponències que no us podeu perdre. Moltes gràcies, Neus Arés.
Moltes gràcies a tu. Gràcies
per posar-nos veu.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
I ara és el torn de l'Anell al dit, un podcast dels alumnes del Servei Local de Català.
Bon dia. Comencem el programa que hem preparat als alumnes de català de l'Elementar 3. Tot un repte per a nosaltres preparar el guió i venir a gravar el programa d'avui. Començarem amb una pregunta. És cert que Sant Cugat és un dels municipis amb més infants de l'Estat? Després us presentarem una cançó molt especial, perquè és de collita pròpia. Us proposarem un repte al voltant de la lletra X. Us recomanarem que llegiu la novel·la La Trena. I acabarem recordant alguns errors lingüístics habituals.
Gràcies per donar-nos l'oportunitat de participar en el programa de Faves Contades. Ens va com la Neia ha dit.
Sabies que...
Probablement alguna vegada heu sentit dir que Sant Cugat del Vallès és un dels municipis amb més nens i nenes de Catalunya. És sol argumentar que les raons d'aquesta situació són la bona qualitat de vida que ofereix la ciutat, els seus parcs extensos i verds, l'existència d'escoles amb bon rendiment i un estil de vida familiar. Hem volgut descobrir si aquesta llegenda urbana és real i, per aconseguir aquest objectiu, hem navegat per les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. En aquest ordre, podem indicar que l'any 2024 a Sant Cugat hi havia 17.043 infants entre 0 i 14 anys, que equival al 17,25% de la població de la ciutat. Efectivament, és un percentatge considerat força alt.
Tot i això, hem trobat que a Salt, municipi que forma part de l'àrea urbana de Girona, el mateix any, el 19,26% de la població tenia menys de 14 anys. En conclusió, Sant Cugat del Vallès no és el municipi que, percentualment, té més nens i nenes de 0 a 14 anys. Encara més, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, cada any la taxa de natalitat a Sant Cugat disminueix considerablement. El 2023 van néixer 99 infants menys que l'any 2021, 206 menys que l'any 2017 i que són 309 nens i nenes menys que l'any 2011. Aquesta tendència a la baixa és especialment significativa si tenim en compte que la població total de Sant Cugat continua augmentant cada dia.
Sentim-la.
El trimestre passat, els alumnes de català vam anar a veure l'exposició Bienal Cugat Foto a la Casa de Cultura. Cada alumne va triar una imatge inspiradora i va escriure un petit text. Jugant amb tots aquests fragments poètics, una de les alumnes, la Mercedes Docampo, es va inspirar i va compondre una cançó. L'estrena de la cançó va ser un dels moments més inspiradors de l'acte que van fer a la Biblioteca Gabriel Ferrater per celebrar el Dia Mundial de la Poesia. Ens fa molta il·lusió poder-vos presentar aquesta cançó avui. Us convidem a gaudir de Caliu, amb les veus de la Mercedes Docampo i de la Jana Lisunkova.
De ser fort i no m'abandonaré. Mira'm els ulls, pots veure viatges i gent que he vist, fragilitat, gairebé tristesa, sol. Quedarà viu. aquesta mirada tan tendra que li un hipnòtic d'una llar de foc. El bosc em mira i no té idea de qui sou, plena de vida, encara que hi hagi obstacles. El bosc em mira i no té idea de qui sou, plena de vida, encara que hi hagi obstacles.
Posa't a prova.
Benvinguts i benvingudes al nostre repte lingüístic. Avui us proposem explorar paraules que tenen una sonoritat especial perquè porten la letra X. Preparats? Les nostres paraules preferides amb el so de la X són aquestes: xiu-xiuejar, aixupluc, moixaina i xivarri. Les coneixeu tots? Teniu clar què volen dir? Som-hi!
Xiu-xuejar és parlar amb veu molt baixa, com quan es murmura a l'orella d'algú. Si busqueu l'etimologia, veureu que ve de xiu-xiu i, per tant, podem dir que té un origen onomatopeic.
Us portem un poema que hem trobat a internet, a la web relatencatalà.cat.
Vull xiu-xuejar-te a l'orella, les carícies del vent de les fulles, la dansa que balla de la lluna al voltant de la terra. Un relat de Sants 78.
Un aixopluc és un lloc per protegir-se de la pluja i també tenim el verb aixoplugar-se, que, com ja heu endevinat, vol dir posar-se a cobert de la pluja.
Escolteu aquest petit fragment poètic.
El món encara no l'entenc i m'aixoplugo amb versos i estrofes, lliures de mètriques i lleis, justes en elles mateixes. Un relat danès.
Seguim avançat amb el nostre repte.
Què és una moixaina? Una moixaina és una carícia suau. L'etimologia de la paraula ens porta cap a moix i, per tant, la moixaina ens connecta amb la naturalesa dels gats.
Aquí també us portem un petit fragment literari.
La dansa que mostraves seguint el ritme que el vent bufava ens feia una esplendorosa moixaina. Un relat d'Aquín.
I arribem a l'última paraula del repte. Què vol dir xivarri?
Ho endivines? Sí, vas bé. Xivarri vol dir soroll i confusió, especialment en situacions de protesta.
I aquest és l'últim fragment poètic d'avui.
Si no puc pujar ni un graó sense perdre els seus somriures, sense perdre les seves mirades, sense perdre el seu xivarri, sense guanyar les paraules. Un relat d'Anna Lafau.
A través de la fonètica, l'etimologia i la poesia hem descobert la bellesa sonora i expressiva de l'X en català. La llengua no és només una eina de comunicació, sinó també un reflex de la nostra cultura i sensibilitat. Esperem que aquestes paraules us hagin inspirat.
L'hora del lector.
Us volem recomanar el llibre La Trena, escrit per la Laetitia Colombani. És la història de tres dones que en diferents països lluiten per la seva llibertat i comparteixen la voluntat de rebel·lar-se contra el destí i les circumstàncies que les oprimeixen. Cadascuna viu la pròpia llibertat d'una manera diferent, amb la seva cultura, la seva història personal i la seva personalitat.
La Sara és una advocada canadenca que, per travessar el sostre de vidre i arribar a l'èxit professional, ha hagut de sacrificar la seva vida personal. Quan li diagnostiquen un càncer de mama, intenta continuar amb la seva vida com si no passés res, però, eventualment, entra en una crisi que la força a replantejar-se les seves prioritats. La Smita pertany a la casta més baixa de l'Índia i es veu obligada a recollir excrements humans per viure. El seu somni és trencar el cicle i que la seva filla pugui anar a l'escola i tingui l'oportunitat d'una vida millor. La Júlia és una jove siciliana que treballa al Teier Familiar, un negoci que han mantingut els homes de la família durant generacions. Quan el taller entra en fallida, la capacitat d'innovació de la Júlia i la seva valentia davant del risc són la clau per salvar-lo.
La Sara encarna la dona moderna que es debat entre la maternitat i el món laboral. La Smita representa la lluita contra la discriminació de naixement. La Júlia simbolitza la força de les dones davant les crisis i la pressió de continuar amb l'herència familiar. Totes tres busquen el seu propi camí i desafien els mandats socials que les determinen molt rígidament. Gairebé, al final les seves vides s'entrellacen simbòlicament formant una trena, que uneix els seus difícils camins en una imatge de força i resiliència. És una novel·la breu, molt fàcil de llegir. Està escrita en capítols curts, que van intercalant la vida de les tres dones i es pot llegir en pocs dies. És un llibre que acaba amb un missatge d'esperança.
No t'equivoquis.
Abans d'acomiadar-nos fins al curs que ve, volem refrescar-vos la memòria per assegurar-nos que ja no cometeu aquests errors en el vostre dia a dia, quan parleu català. La paraula llum és masculina i també és femenina. Teniu clara la diferència? Diem que ens agrada la llum del sol, que en aquesta sala hi ha molta llum, o també que ens han tallat la llum, perquè la llum, en tant que és una forma d'energia, és femenina. En canvi, quan parlem d'un aparell que emet llum, ens hi hem de referir en masculí. Per exemple, hem de dir que se'ns ha espatllat el llum del menjador o que els llums del carrer encara no s'han encès.
També us volem recordar que la paraula més pot portar accent, però no en porta sempre. De què depèn? Si ens referim al mes de juny o al mes d'agost, no posarem accent. Però si volem dir que has de fer més esport o que tu menges més que la Clàudia, sí que haurem de posar accent.
I per acabar, B alta o B baixa, veure o veure. Escriurem veure amb B baixa quan té relació a la vista i veure amb B alta quan tenim set i volem beure aigua o vi.
Tot arriba. Hem arribat al punt i final del programa d'avui. Esperem retrobar-vos en nous programes de l'Anella al dit quan arribi la tardor. Ara només ens falta desitjar-vos un bon estiu. Ja sabeu que a l'estiu
tota cuca viu!
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta'l els dimarts a 2:15 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Va arribar a Sant Cugat amb 12 anys. Des de llavors és una santcugatenca que viu i treballa en aquesta ciutat de la qual diu, amb cert orgull, que encara conserva l'esperit de poble. Eulàlia Planes Cors és membre de la segona generació de la família Planes, família fundadora de Fluidra. És CEO de Disport Family Office i impulsora de la Fundació Vina. Eulàlia, benvinguda.
Moltes gràcies, Carme.
Com estàs?
Molt bé. Aquí encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Com et definiries, per aquelles persones que no et coneixen, com és l'Eulàlia?
L'Eulàlia, jo crec que és una mica hiperactiva, m'agrada molt estar en molts llocs, però també m'agrada molt gaudir de les meves caminates matinals, que dic jo, i despejar-me i fer esport, que és la meva vàlvula d'escape per tot l'estrès i a la dinàmica que portes.
Sant Cugat et facilita, no?, poder sortir a caminar?
Moltíssim, moltíssim. A les 7:15, si algú ens busca, som tres amigues que anem, que a part de caminar, xerrem, que sempre va molt bé.
Uh-huh. Vas arribar a Sant Cugat amb 12 anys, per tant, tu has pogut veure el creixement i el canvi d'aquesta ciutat. Què et va cridar l'atenció quan vas arribar i com has vist aquesta evolució?
Home, nosaltres quan vam arribar vam viure, que ara diries, ara és quasi bé el centre de Sant Cugat, però abans eren tot camps, eren carrers encara sense asfaltar, i ara quan veus el canvi dius, mare meva, quin canvi he fet d'aquesta ciutat, no? Jo penso que ha arribat un món que jo crec que ja està al seu límit, perquè si no això no s'ho tragarà, no? Jo vinc al centre i el tema de trànsit és horrorós. Mm-hmm. Crec que aquesta essència s'està perdent una miqueta, eh? Però bueno, si ho fiquem tot peatonal, igual aconseguirem que no hi hagi tant de cotxes.
I escolta'm una cosa, com era aquella Eulàlia joveneta quan arriba a Sant Cugat?
Mira, nosaltres vam venir a Sant Cugat, però vam continuar fent vida molt a Barcelona. O sigui, jo seguia anant a l'escola a Barcelona, per tant, les amigues encara seguien sent les de Barcelona. L'únic curs que jo vaig fer aquí a Sant Cugat va ser el COU, que llavors sí que llavors ja va ser com vaig començar a integrar més aquí a Sant Cugat.
A on vas anar?
Al Pinar.
Ahà. Uh-huh. Uh-huh. I quins són els records que guardes de la teva infantesa a Barcelona i de la teva joventut podríem dir, també en part aquí a Sant Cugat.
Mira, de Barcelona, al final nosaltres érem un barri que era a prop del Clot, que era Sant Martí de Provençals, era un barri, o sigui, ens coneixíem quasi bé tots, l'escola estava 2 minuts caminant, era tot molt còmode, no? Sant Cugat sí que llavors, quan arribes aquí, clar, agafa tren, puja, baixa, canvia molt la teva dinàmica de dia, no? I la veritat és que tinc molts bons records de quan baixàvem amb el tren, perquè sempre ens trobàvem a gent, o sigui, tinc molt bons records d'aquella època.
Uh-huh. I un cop aquí?
Un cop aquí, la veritat és que Sant Cugat és una ciutat molt fàcil. O sigui, jo crec que és fàcil, fa moltes activitats, pots apuntar-te a molts cursos, tens moltes coses a fer, o sigui, i quan tens fills, jo crec que és una ciutat ideal. Ideal, bueno, de fet, per això hi ha tanta gent aquí.
I com era la vida a casa amb germans? Perquè era, bueno, sou quatre, l'única noia...
L'única noia...
Com ho portaves, això?
Mira, tothom diu, mira, hauria de ser la mimada. Pues no he tingut mai aquest sentit de mimada. O sigui, tampoc no l'he tingut. Jo crec que ens portàvem... També és veritat que nosaltres som tres germans molt seguits, vale? Que ens portem 2 anys cada un, però després ve la relliscada que diem nosaltres, que va tardar 15 anys darrere meu. Per tant, és com quasi 2 generacions. Eh? Però jo tinc molt bon record dels meus germans. De fet... A mi sempre m'han tractat superbé. Jo penso que m'ha ajudat molt perquè el nostre món encara és molt masculí. Per tant, m'ha ajudat molt a entendre tot aquest... No? He estat molt acostumada a sempre estar amb homes, no?
Bona relació, bon ambient...
Bon ambient, jugaven... Bueno, a mi em fastidiaven els jocs, no? Perquè jo era de nines, em van durar 2 dies les nines, però sí, molt bon ambient entre els tres, perquè el quart va venir, com dic jo, el quart va venir més tard, però la veritat és que molt bon ambient.
Com és d'important la família per tu?
Per nosaltres és un pilar, la família. Jo també sempre dic que nosaltres, per exemple, jo recordo el meu pare de petit, en tinc pocs, no?, perquè viatjava molt, no? O sigui, al final era una persona pues, que estava creant una empresa. Per tant, jo no tinc molts records del meu pare de petita. Més aviat el pilar era la meva mare a casa, no? Però el meu pare, quan estava, ens portava tot arreu. Per tant, era com una persona que intentava, no?, o sigui, acompanyar-nos en els llocs, no? I després de gran treballar amb ell ha sigut com el millor que he pogut fer, perquè ha sigut com una manera de retrobament amb ell.
Uh-huh. Com definiries la família Planes Cors?
Uf, jo crec que som molt resilients i som alegres. Jo crec que som una família alegre, que les coses ens les prenem amb una alegria. Molt resilients i amb una cultura de l'esforç bastant inculcada.
Uh-huh. I tot això té a veure en part pel teu pare, en part per la teva mare, perquè tu ja has dit en algunes ocasions que has tingut la sort de néixer en una família amb un pare molt emprenedor, i que els èxits també han estat gràcies a la teva mare,
sí, sí,
per la feina silenciosa que ha fet.
Sí, sí, jo estic totalment d'acord. Jo sempre he pensat que darrere, no? Sempre diuen, no? Darrere un gran home sempre hi ha una gran dona, i en el nostre cas jo penso que tu estaves a casa i sempre estava ella, sempre la tenies al costat, sempre t'apoyava, i també ens va donar uns valors, jo penso, de la senzillesa que la meva mare la té, no? De fet, ella va crear un esplai, anàvem a l'esplai amb ella, ens anàvem de colònies amb ella, o sigui que ens va generar tota aquesta manera de ser que jo penso que ens ha ajudat molt.
Deies també en una publicació que les famílies es construeixen com les ciutats.
Ah, sí? Me sí. No recordava.
Què volies dir? Te'n recordes?
No, la veritat és que no me'n recordo, però suposo que dient això és que crec que s'han d'anar fent a poc i s'han d'anar pensant, o sigui, no pots no pensar-ho, no? O sigui, jo crec que darrere d'una família empresària que, a més a més, treballa junta, hi ha una labor molt important de cohesió, de valors i de conèixer, no?, i de manera de comunicar, perquè al final, si no, pot haver-hi problemes, no? I nosaltres, en aquest sentit, hem fet moltes coses de cohesió i de treball entre nosaltres.
Mm. Diplomada en Ciències Empresarials, llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va pesar molt la família a l'hora de triar el teu camí professional?
Els estudis no. Jo crec que els estudis, no. Jo crec que vaig decidir jo el que volia fer. El que sí que després la teva trajectòria laboral sempre ha anat bastant guiada, que dic jo, perquè el meu pare, jo penso, era una persona amb les idees molt clares, sabia molt bé qui volia cada lloc, ho tenia claríssim.
I tu sabies què volies ser quan començaves a estudiar?
No, La veritat és que no, jo sabia, era una cosa que m'agradava, però no, de fet, sempre quan no, quan estava estudiant econòmiques en aquell moment, tothom acabava fent alguna auditoria, no? Entrant en alguna empresa d'auditoria. Jo suposo que sempre m'havia imaginat entrar aquí, però clar, ja no vaig entrar, ja vaig entrar directament a Fluidra.
La teva carrera professional comença precisament a l'àrea financera de Fluidra. Quina és la clau perquè una empresa familiar gaudeixi de bona salut? Perquè, de fet, la vostra empresa la formen quatre famílies, vosaltres vau ser els impulsors, però...
No. Bueno, som els que estàvem més a la gestió. O sigui, les quatre famílies jo crec que han sigut igual d'impulsores perquè va ser un projecte parlat entre les quatre, però sí que és veritat que la que estava més a la gestió era el meu pare i després hi havia el senyor Garrigós que també estava totalment a la gestió. O sigui, de les quatre famílies, dos fundadors van estar més a la gestió.
I què és el que cal? O sigui, on està el secret perquè l'empresa, sent familiar... Ho dic perquè és que normalment els consells són... contraris, no? Allò d'amb la família, millor no facis negocis.
Però diuen, nosaltres sempre ho fiquem com a exemple, perquè Fluidra al final són quatre famílies que no tenen res a veure, no? I al final dius, si ja és complicat entre una família que es coneix, imagina't entre quatre, no? Que no tenen res a veure. Jo penso que el secret de Fluidra ha sigut que hi ha hagut sempre una comunicació i un respecte entre les famílies molt, molt bèstia. Jo també veig ara amb la segona generació que tenim aquest tipus de relació i tot i segueix. O sigui, que jo crec que ha sigut que realment s'han fet... Som amics. O sigui, i ens parlem i ens preguntem i volem saber com està l'altra persona i ens anem veient i jo crec que això fa que al final, no?, tot tiri endavant, no? I també que l'empresa vagi bé, perquè si l'empresa va malament, llavors...
Hi ha problemes. Hi ha problemes. Quan hi ha problemes, tot es complica més, no? Sí.
Però jo, per exemple, nosaltres tenim la crisi del 2008-2009, que totes les empreses van passar, i jo sempre ho sento, sempre li de l'Eloi, que un pilar va ser les famílies, o sigui que crec que això es treballa, no es pot deixar de la mà de Déu, no?
Perquè aconseguir l'equilibri entre la part personal i familiar amb la part més empresarial de negoci, a part d'aquesta comunicació que tu comentes, aquí entra molt la personalitat de cadascú, els egos, no? Com es porta això?
Bueno, jo penso que al final els egos també es treballen, eh? Jo penso que... Mira, jo sempre ho explico, no? Perquè nosaltres, clar, jo, el meu pare i jo, quan estàvem... El meu pare va deixar el consell de Fluidra, va començar a venir molt al Family Office, venia quasi bé cada dia, no? I jo recordo que a mi em costava, perquè jo pensava, dic, hosti, és que jo ara feia el que volia i ara he de començar a parlar els temes. Quan vam començar a fer el consell de família, vam començar a dir els meus germans, doncs jo m'apuntava les coses, vaig pensar, dic, hosti, els hi he d'explicar coses. Per tant, jo penso que tot un esforç, no? Has de fer un canvi i un esforç. Nosaltres, per exemple, els quatre germans, i jo sempre ho recomano, i aquest any ho vam fer-ho ara fa poc, marxem un dijous i un divendres els quatre sols, i és el nostre moment de... com estàs tu, com veus l'empresa, com veus el family, què et falta, com estàs... I és un moment que jo penso que totes les famílies haurien de fer-ho. Guardar-te l'espai per parlar.
Està molt bé. Des del 98 dirigeixes el Dysport Family Office, que és el responsable de les inversions de la família. És responsable de l'estratègia d'inversions patrimonials. Per assumir una tasca com aquesta... Què s'ha de ser? Més responsable? Més líder? Més què?
Mira, jo diria que els líders... Aquí ho haurien de dir tots els altres, perquè dir-se d'un mateix... Jo crec que has de ser un líder molt silenciós i anar fent a poquet. O sigui, deixar que la gent, no?, que la gent opini, que la gent creixi i tu has d'anar fent tota la teva labor per, jo dic, per sota, anar fent poquet a poquet. La veritat és que jo, per exemple, jo tinc el confort de que els meus germans confien 100% en mi. I això es guanya a poc, no es guanya d'avui per demà.
2020, crees la Fundació Vina, exerceixes de presidenta del patronat. Quina és la idea quan sorgeix l'opció de crear aquesta fundació?
Mira, jo sempre volia fer alguna cosa social i jo crec que totes les famílies acaben passant per aquí, perquè al final, si tu tens una mica... d'èxit a la vida, no? Al final vols tornar una mica... És la frase típica, no? Però, sí. Però al final tothom acabem aquí. Jo la veritat és que volia fer alguna cosa de camp. O sigui, llavors, com que la meva professió i la meva feina sempre m'ha portat a analitzar molt els projectes, vaig agafar dues amigues i vaig dir, escolta, anem a veure 30 o 40 entitats socials i anem a fer una mica de mercat, aviam què els hi passa, no?, a les entitats socials. I llavors, quan van fer això, ens van donar compte que depenien moltíssim dels ingressos públics i no tenien molts ingressos privats, que feien uns serveis i uns productes brutals, competitius, però que no arribaven a l'empresa. O sigui, l'empresa, no? I per l'altre costat, l'empresa, quan volia intentar fer alguna cosa social o d'inclusió, no sabia per on començar. I aquí va ser la idea d'Avina.
I està funcionant bé, no?
Sí. Això que vam començar el 2020 en plena pandèmia, la veritat és que jo sempre recordo trucar a entitats socials, dir, perquè clar, no ens podíem moure, de dir, no sóc una pirada, però estem fent un projecte que creiem que es pot anar bé, i la gent, clar, vull dir, era tot per telèfon, no podíem fer res encara presencial. Però ara la veritat és que les entitats que tenim sota el nostre paraigua estan encantadíssimes.
Algun projecte a mig o llarg termini? Personal?
Personal? Home, jo sempre dic que vull baixar el ritme. El meu projecte personal, jo crec que passa per aquí. És intentar baixar el ritme i gaudir una mica de la que m'agrada a mi, que és al final navegar, viatjar i agafar i anar a caminar, que m'encanta. No? És a dir, tenir el meu espai amb el meu marit i poder gaudir els últims... No? Els anys últims que tinguem de laborals, com a mínim gaudir-los millor. No?
Per tant, seria el teu somni, no? A part de projecte, el teu somni, poder assolir aquest espai
més propi. Que al final, jo també el tinc posat al cap, eh? Si no te'l poses al cap i no ho intentes, no ho aconseguiràs. Jo sempre dic que no et pots queixar mai de les coses si tu no intentes canviar-les, perquè al final, si no et fiques un projecte, dir, pues mira, jo els 60 vull començar a baixar, pues te l'has de posar i has de crear les estructures per poder-ho fer.
I algun viatge pendent? Que aquest sí que seria segurament un somni, a veure.
Pues mira, la veritat és que el vaig fer l'any passat, perquè jo la meva il·lusió era Perú, anar al Machu Picchu, i l'any passat, per fin, vaig aconseguir anar. Era com la meva il·lusió des de... Jo sempre dic que deu venir del Natu Mirmuri, que hi havia, quan jugàvem de petits, sí, que hi havia el Machu Picchu. Jo crec que en deuria venir d'allà. I al final ho vam fer aquest any passat, i la veritat és que va ser, brutal. Una pau, quan entres allà, brutal.
Hem començat parlant de Sant Cugat i ara tornem a parlar de la ciutat, perquè com t'agrada gaudir de la ciutat a tu?
Mira, tinc la sort que vinc al centre, ho faig tot caminant, m'encanta comprar a botigues de barri, o sigui, jo m'encanta passejar pel centre, anar a les botigues, de fet, al final ja et coneixen, no?, d'aquí. Les activitats que fa Sant Cugat, la sort que tinc és que les tinc al costat, per tant, també ens agrada anar a veure totes les activitats que fan, que en fan moltíssimes, i gaudir és caminar pel centre. És...
Un racó especial?
Pues la veritat és que et diria que no, m'és igual, eh? O sigui, jo un cop entro per aquí, o sigui, sí que et dic que a vegades al carrer Santa Maria t'acaba agobiant i vaig per darrere, perquè hi ha molta gent, no?, segons a quina hora, però sí que és veritat que tots aquests carrerons que hi ha per aquí són espectaculars.
Per cert, el 2018 tu vas fer una crida per fer una gincana a Sant Cugat.
Sí, sí.
Es va poder fer?
La vam poder fer. Sí. Encara la tinc guardada i tot. La vam poder fer, vam fer... No sé si... Ara fa anys, però hi haurien 5 equips. La vam aconseguir.
I com se't va acudir? Per què feies la gincana? Per què volies...
Perquè, no sé, la veritat és que em van fer com una entrevista al Tot Sant Cugat i se'm va ocórrer de fer una gincana per conèixer Sant Cugat. I hi havia un personatge amagat a darrere de les proves que tenies que anar fent. I tenien que adivinar quin era el personatge que hi havia amagat, que era una persona... No ho dic per si la tornem a fer, que era una persona coneguda de Sant Cugat.
Ho tornaràs a fer?
Bueno, per si algun dia, ara que m'has dit tu, mira, potser ara me la demanen.
I com t'imagines a l'Eulàlia d'aquí 10-15 anys?
Pues el que t'estava dient, jo crec, gaudint de la vida, anant al poble del meu pare, que és espectacular, la Fundació Planescos allà dalt també està fent coses espectaculars, que és Estamariu, al costat de la Seu d'Urgell, gaudir de tot el que estem fent allà dalt, gaudir dels espais i de la gent, que m'agrada molt gaudir de la gent, i conèixer gent, m'encanta, i conèixer projectes. O sigui, jo penso que la nostra feina ara és... pues ajudar gent que estigui començant. Ajudar és una mala paraula, eh? però jo crec que dius, pues, com a mínim, donar-los les teves visió des d'una perspectiva de coses que ja has passat, que no tinguin els mateixos errors o contactes o coses d'aquestes perquè les coses puguin passar, no?
Doncs avui hem conegut una mica més l'Eulàlia Planescors, la impulsora de la Fundació Vina, membre de la família Planescors. I ha estat un plaer, Eulàlia.
Igualment.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A tu.
Comptades.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Les adaptacions a la gran pantalla d'obres literàries és molt comú i en aquesta secció ja n'hem parlat. Avui, però, repetim per parlar d'algunes altres pel·lícules que recentment s'han estrenat i que tenen com a punt de partida un llibre. Ens acompanya en Sergi Martí, que és llibreter de la llibreria Paideia. Benvingut, Sergi.
Bon dia.
Això d'anar al cinema a veure una pel·lícula que tu has llegit prèviament, què tal? Com a experiència?
Com a experiència.
Hi ha bones i dolentes, no?
Exacte, depèn de la pel·lícula i depèn del llibre, també. Normalment, sempre es diu que és millor el llibre que la pel·lícula, i jo crec que és correcte, però algunes adaptacions són més que correctes o inclús superiors al llibre. En pocs casos podríem dir potser El Padrino o Forrest Gump, que són pel·lícules que potser en l'imaginari popular són millors que el llibre, però de normal normalment el llibre t'aporta més matisos que la pel·lícula, sempre és més difícil de captar, encara que també hi ha coses que a vegades la imatge és molt potent i pot reforçar coses que el llibre no et pot donar, així que és una mica una balança.
Clar, però són llenguatges tan diferents que s'ha de filar molt prim, no?, per aconseguir transmetre amb imatges el que s'explica en el llibre. O...
És molt difícil, perquè també a vegades inclús la forma en la que està narrat el llibre pot canviar molt una pel·lícula, perquè la pel·lícula sempre som l'espectador i quan el llibre està narrat en primera persona o fas una veu en off o fas algun recurs, costa molt més entrar dintre d'aquests pensaments que potser té doncs, el llibre, que t'ho explica molt bé que el protagonista o qualsevol personatge està pensant. I això a vegades a la pel·lícula doncs, costa una mica més de realitzar d'una forma més fluida.
Mm-hmm. Sobretot quan es parla d'emocions, de sentiments, traslladar tot aquest... tota aquesta càrrega a la pantalla... No sé si és més complicat.
És complicat perquè també requereix d'una molt bona actuació i de que entenguem que potser aquella mirada que està fent aquell personatge significa el que tu has llegit al llibre. També està bé quan has llegit perquè dius, ah, mira, aquest, no, aquesta carícia, aquesta ironia, pues, això ho vas enganxant molt més, però sí, és molt més difícil expressar-ho amb imatges que amb paraules.
Què diries tu que fa que una novel·la sigui especialment atractiva per ser adaptada a la gran pantalla?
Bona és, pregunta.
És complicat, això.
Sí, és que hi ha molts tipus de pel·lícules que han sigut adaptades a la gran pantalla. És a dir, pots trobar pel·lícules més d'aventura, un entreteniment, o inclús llibres que són molt introspectius, que també han fet pel·lícula. Per exemple, ara en parlarem de La Buena Letra, que està en cartellera, o de També Esto Pasará, que són novel·les molt més introspectives i que també pues, han sigut adaptades a una mica al cinema actual, que sobretot agafa aquestes arrels indies i amb essència pues, personatges molt, molt potents, amb molts sentiments. Crec que potser és que hi ha tants tipus de pel·lícules i tant públic que qualsevol llibre pot ser adaptable a pel·lícula.
Mm-hmm. Parlem, com deies, de La Buena Letra, que dirigeix cinematogràficament la Celia Rico i que el seu origen és la novel·la del Rafael Chirbes. Hem de dir que si la voleu anar a veure, encara la pel·lícula es pot veure als cinemes, oi que sí?
Sí, fins fa poc, almenys la setmana passada vaig poder anar-hi al cinema.
Haureu de buscar on, però sí que es pot.
Es pot, es pot.
Es pot trobar. Què ens pots... Tu vas veure la pel·lícula? Sí, dius. Sí. I què t'ha semblat?
Molt bé. Realment, jo he llegit el llibre i he vist la pel·lícula. I crec que... Una sensació que tinc jo últimament és que cada cop fan... no tot, però més fidels als llibres, les sèries, les pel·lícules i les sèries, als llibres. És a dir, crec que es busca molt no alterar la veu del protagonista o la veu de què vol fer l'autor, també col·laborar amb el propi autor. En aquest cas no es pot perquè Chirbes està mort, però sí que buscar una línia que no trenqui ni canviar el guió, això és molt important. I jo crec que realment en aquesta pel·lícula, tant algunes altres com Un amor de Sara Mesa, crec que reflexen molt bé el que el llibre vol dir.
La Buena Letra passa a un poble valencià durant la postguerra. Quin és l'argument? Quina és la història?
Bueno, per no fer... Com és una història que en si és molt... és molt visual i crec que no es pot dir gaire cosa perquè si no faríem molt, una mica
sí,
d'espoiler.
És
una història de personatges que passa en l'època durant la Guerra Civil Espanyola i després, sobretot on el punt de vista d'una dona, d'un marit que marxa a la guerra, serà la protagonista, no? I aquestes ausències i com és viure l'ausència d'una persona que no està i com és en un poble com València, on la guerra també va afectar molt fort. Llavors, és molt maco. És que no vull dir gaire cosa perquè crec que faríem més spoilers del que la gent
I
voldria.
Tu la novel·la l'has llegit?
La vaig llegir, sí, fa 5 o 6 anys.
Clar, bueno, llavors tens les dues òptiques, la de la pel·lícula i la del llibre. Creus que la Celia Rico fa precisament la mateixa mirada que el Chirbes?
A mi...
O notes matisos diferents?
A mi em va recordar molt. És a dir, a mi la novel·la em va recordar molt... la pel·lícula em va recordar molt a la novel·la. I ja et dic, crec que és un punt de vista que és difícil de captar, perquè el Chirbes és una persona que descriu molt bé, que les seves obres sempre el focus és tot allò que no es diu, i crec que justament aquests silencis són compartits a la pel·lícula i a la novel·la.
Sí, és un element que precisament volia destacar ara, perquè és el que precisament es comenta, no?, de la pel·lícula i precisament d'aquest procés d'adaptació, no? Tenen el mateix valor, la mateixa força...
Sí, a veure, jo crec que té un valor cinematogràfic molt potent i crec que sobretot la imatge, aquesta imatge tan propera i l'actuació també de la protagonista, que ara no recordo l'actora, o l'actriu, però és, jo crec que a mi em va recordar molt a la potència del llibre, un llibre d'aquests que t'atrapa per les paraules i per cada descripció que feia. Mm-hmm. Bueno, el Chirbes, pel que no l'hagin llegit, és un autor que sempre utilitza pues, això, un llenguatge molt, molt maco, amb unes descripcions especialment líriques, i narra pues, diferents aspectes de la història d'Espanya, i bueno, narrava perquè va morir fa 7 anys, crec, el 2015, si no m'equivoco, i bueno, un autor premi de la crítica de narrativa més de 3 cops i molt reconegut. Aquí a Espanya no tant, però per exemple a Alemanya, bestseller, i realment una meravella, un autor que s'ha de reivindicar.
Per tant, segons tu, La Buena Letra, tant en versió cinematogràfica com en versió literària, estan a l'alçada les dues. Vull dir, no, aquí no podem dir que el llibre és millor que la pel·lícula o...?
No crec que... O sigui, a veure, a mi el llibre m'agrada més perquè és un format que és un suport que a mi m'agrada més. També al final és la meva feina. Però crec que està molt bé que hi hagi pel·lícules i que es facin en qualitat i que es pugui pues, entreveure pues, que d'un bon llibre es pot treure una bona pel·lícula i fer una bona adaptació. També, potser si tingués el llibre llegit de fa una setmana, quan em vaig veure la pel·lícula, potser hi hauria més matisos que he notat que són diferents entre la pel·lícula i el llibre. També quan el llegeixes fa més temps, pues, et recorda molt bé el que he llegit.
Mm-hmm. Per tant, podem dir que és una bona adaptació, una pel·lícula recomanable i un llibre també molt recomanable. Anem a También esto pasará, que és una altra de les pel·lícules que encara podem veure en cartellera.
Sí, pel que jo he vist i m'he estat ara mirant així ràpidament, crec que encara la tenim i jo crec que serà una pel·lícula que durant l'estiu, ja que també crec que passa una casa de la Costa Brava, bueno, per que no sapigueu, passa la mateixa casa on s'ha rodat la pel·lícula, és la mateixa casa de la Casa en Flames,
sí.
I jo crec que serà una pel·lícula que l'estiu intentaran donar-li una bona sortida. La novel·la en el seu moment va ser, bueno, va tenir molt, molt rebombori perquè va ser venuda la traducció a més de 10 idiomes a Frankfurt, que és la fira internacional de llibre, i la Milena Busquets amb aquesta novel·la debut va aconseguir que pues, editors de tot el món es fixessin en aquesta novel·la per traduir-la. I ara pues, arriba aquesta adaptació que jo personalment no l'he vist encara, però tinc moltes ganes.
És una adaptació que fa la Maria Ripoll, què explica en aquesta història?
Bueno, jo la novel·la no l'he llegida, tampoc.
No?
O sigui, aquí puc dir que no he vist ni la pel·lícula ni la llegida. L'he recomanat molt perquè per la meva feina al final la gent del boca a boca te la van... Tal, i l'acabes recomanant perquè saps que hi ha un públic i és una història d'una mare i una filla i una relació també bastant íntima i, bueno, és un, crec que també per l'editorial que està darrere, Anagrama, igual que en Xirves, crec que segurament tindrà una qualitat literària molt potent. I jo crec que, ja et dic, que és una pel·lícula d'aquestes que crec que creuen les relacions, aquests apegos feroces, aquests vincles tan ferotges entre mare i filla, sortiran a la palestra.
Mm-hmm. Que és complicat, no?, traslladar tot aquest intimisme, totes aquestes emocions i sentiments, plasmar-les a la gran pantalla, perquè ja no depenen de la lectura que tu fas, sinó de la interpretació que t'ofereix l'actor i l'actriu que estan treballant.
Jo crec que és veritat que aquesta és la part més complexa, no?, com arribar a retransmetre aquestes emocions sense arribar a avorrir el públic, perquè també ha d'haver una història, un fil, que pues, et faci voler seguir connectat aquella hora, hora i mitja de pel·lícula, perquè si tu veus un film en el que potser tot el que t'està explicant et sembla interessant però no avança la trama, has de jugar una mica amb l'equilibri, pues, com a La Buena Letra, no?, entre la trama, que hi hagi un petit misteri que t'enganxi, alguna cosa, i dius, bueno, com acabarà això? Que a vegades el nou cine que estem fent és més experimental i a vegades de cop una pel·lícula acaba i acaba i dius, ah, pues ja està.
No m'ho esperava, no? O no m'esperava que acabés així. Bé, en aquest cas no podem ampliar gaire més la informació sobre aquesta adaptació de También esto pasará. Sí que us podem recomanar doncs, que aneu al cinema a veure la pel·lícula o bé que compreu el llibre de la Milena Busquets, que per què va tenir tant d'èxit aquest llibre?
Bueno, jo crec que sobretot arrel de la Fira de Frankfurt i d'aquest interès per altres països, que és un factor que passa bastant amb els llibres, que hi ha aquesta fira, no?, on es porten com llibres de tot el món, no? Llavors, normalment hi ha un...
Home, és un referent, la Fira de Frankfurt...
Sí, llavors, normalment hi ha un que és el que despunta i tots el...
Però és molt complicat perquè és que hi ha tants.
Sí, però sempre hi ha un que tothom diu, ai, aquest és el que comprarem tothom, i aposten fort i compren els drets de traducció, va passar, per exemple, amb La mala costumbre, també fa poc, que és un llibre d'una noia de Madrid, també, trans, que explica la seva història i que realment és, és una bomba. I ha passat amb molts autors, sobretot, no només catalans o espanyols, sinó pues, un autor de Venezuela que de cop pam, publica un llibre i tothom el compra els drets. No sé, jo crec que a partir d'aquí la Milena va arribar pues, al punt de fama que té ara, on fins i tot ha fet un llibre ara fa poc que parla de com ella va ajudar a fer aquesta pel·lícula, que és, sí, l'última novel·la publicada també per Anagrama de la Milena Busquets.
Clar, si es dona el cas que poden contribuir o col·laborar d'alguna manera l'autor del llibre o l'autora i la persona que dirigeix i que s'encarrega de tirar endavant una pel·lícula, aquest treball també és molt interessant, no?
Sí.
Perquè, clar, en aquest punt, qui mana més?
Clar,
si el director o l'autor de la novel·la?
Hi ha molts autors que no volen posar-se dins de la novel·la, i alguns que sí. Llavors, en aquest cas, la Milena Busquets sembla que sí que ha participat activament. Per exemple, abans parlàvem de la Sara Mesa, la pel·lícula d'Un amor, que va dirigir la Isabel Coixet. En aquest cas, la Sara Mesa va participar, però molt poquet. Va deixar d'encarregada de l'adaptació la Laura Ferrero, que és una altra escriptora, suposo que també companya, i va ser la que va fer l'adaptació al cinema. Llavors, clar, depèn de cada... Hi ha autors que diuen, és que jo he imaginat el llibre com a llibre, no com a pel·lícula, jo potser no ho sé fer. Hi ha altres que diuen, jo vull que sigui fidel al... I, clar, hi ha directors que potser et canvien totalment la novel·la, la idea, un guió totalment diferent, que hem vist això, que passa bastant, també.
Clar. Bé, doncs, recordem que També esto pasará i La buena letra les podreu trobar encara en cartellera, i que La buena letra crec que la podeu també trobar a Movistar Plus i a Filmin. No puc oferir informació sobre També esto pasará, però vaja que podeu segurament fer una cerca i trobareu. Però hi ha més opcions, no? Hi ha més treballs que busquen el camí cap a la gran pantalla.
Sí, així com important, sobretot, i crec que serà bastant sonat, serà l'adaptació de Hamnet, l'obra de la Maya O'Farrell, que protagonitza el Paul Mescal, que és un actor, pels que no conegueu, bueno, és el protagonista de l'Editor 2, per exemple, o After Sun, o la sèrie aclamada de Normal People. I jo crec que aquesta obra, que és una obra... feta tota a Gran Bretanya i produïda per anglesos, crec que serà molt, molt, molt sonada. I si és tan sonada com el llibre, pot ser molt, molt interessant, i tinc molta curiositat de com serà. A més, ara també fins fa poc teníem Mickey 17 al cine, que és pel Robert Pattinson, també de ciència-ficció, i, bueno, Wicked, per exemple, que també va estar nominada als Oscars, també és adaptació. És que segurament ens posem a mirar, i de les 10 pel·lícules que hi hagi a cartellera, 5 són adaptacions de llibres.
Doncs és com una retroalimentació, no? Mentre continuen sortint històries, novel·les, digue-li ciència-ficció o no, segurament que continuaran subministra, no? Material per a aquells que es dediquen al món del cinema. Ja tenen una part de la feina, podríem dir, feta, no?
Sí, i és que al final segurament molts d'aquests escriptors potser treballen com a guionistes, i
també,
al final molts es retroalimenta el que tu deies d'un dels altres, i jo molts cops llegeixo un llibre i dic, és que això és una pel·lícula. Si hi ha tants llibres, ara també es fan moltes sèries, perquè és veritat que potser connectes molt més i pots explicar molt millor el que... amb una sèrie tipus L'amiga estupenda o Cocina con química, pues clar, a vegades hi ha llibres que necessites 10 capítols per explicar bé el que... La buena letra, com dèiem abans, és un llibre d'unes 150 pàgines o 120, 130. Clar, l'extensió de la sèrie també va relacionada amb l'extensió del llibre. Llavors, crec que hi ha milers d'opcions i milers de llibres que jo vaig llegint, i dius, això és una sèrie, això serà una pel·lícula.
Doncs un món apassionant, tant el de la literatura com el món del cinema. Avui n'hem parlat una vegada més amb el Sergi Martí, llibreter de la llibreria Paideia. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Fins una altra.
Fertres i Servimat t'han ofert alfaves comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.